Les tardes a Ràdio Estel són la caravana.
Vinga, va, 6 minuts que passen de les 4 de la tarda. Moment per tornar a posar en marxa la caravana i deixar-nos endur per la improvisació i el show, Núria.
I si parlem d'improvisació i de show, només estem parlant d'una cosa, de Planeta Impro. Una companyia fundada el 2001 per José Luis Adesiras, que ha aconseguit situar al centre del mapa teatral la disciplina escènica de la improvisació amb el seu espectacle Impro Show. Aquest és un espectacle que, tal com indica el propi nom, gira al voltant de la improvisació, que depèn totalment dels seus espectadors, i que s'ha consagrat com un dels espectacles més vistos arreu de Catalunya, acumulant més de 7.000 funcions i un total de 2 milions d'espectadors des de la primera funció. Però com s'ha adaptat aquest show a les últimes tendències? Quin és el secret de les seves improvisacions? I encara més, quin paper juga cada espectador en aquest espectacle? Doncs per parlar-ne de tot plegat ja podem saludar a aquesta hora el director general de Planeta Impro, José Luis Adesiras, i l'actor improvisador Patrick Martínez.
José Luis, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda,
Patrick,
què tal?
Patrick, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
En Planeta Impro hacemos teatro. Tenemos actrices y actores, el escenario, los focos. Pero lo más importante no es lo que tenemos, sino lo que no tenemos. ¡Guiones! Y necesitamos que seas tú quien los escriba. Antes de cada espectáculo, te daremos uno de nuestros bienes más preciados, un improtítulo. ¿Qué es un improtítulo? Muy sencillo. Es un billete al destino que tu imaginación quiera. Con esta idea que nos dejes, nosotros crearemos historias improvisadas encima del escenario. ¿Qué historias? Pues de amor, terroríficamente divertidas, cálidas como la Navidad o refrescantes como un helado. Podemos ser grandes héroes de tierras lejanas, pandilleros en un duelo de baile
o supervivientes de la apocalipsis zombie.
Tú no sabrás lo que vas a ver ni nosotros lo que vamos a hacer.
Así doncs que... així és com funciona aquest Impro Show, que ja porta 19 anys, 20, al Teatre Neu, on deies?
19 anys al Teatre Neu, ja. Sí, érem joves quan...
Com sorgeix la idea de fer una cosa així? És a dir, com neix aquesta idea?
Bé, la improvisació teatral ve de, diguem-ne, de corrents americanes i anglosaxones, vale? I aquí va arribar, perquè jo feia teatre de text, i això te parlo del 98. I un director que em dirigia a una obra francesa em va explicar que allà a França havia una cosa que era el maig d'improvisació i tal, i va... Això que diu, hòstia, tinc curiositat per això. I res, vaig començar amb els companys de classe, no?, a dir, oi, i si provem a fer una cosa semblant, tal, no sé què. Quan vam acabar, es va desfer el grup, diguem-ne, i el 2001 ja vaig formar Planeta Impro.
Això el 2001, t'imaginaves arribar fins aquí o no?
No.
S'ha fet grossa la cosa, eh?
Sí, déu-n'hi-do, la veritat és que ja són moltes, moltes funcions al darrere. I moltes històries i anècdotes, està molt divertit.
Ara et preguntaré per anècdotes, que segur que en teniu un munt. Patrick, quin és l'èxit de que això funcioni?
Jo crec que principalment, o sigui, tot el tema de la improvisació, tenim un públic molt fidel que agraïm moltíssim de que vingui cada cop, perquè és que cada cop és diferent. Per tant, com fem històries que la gent no es pot arribar a imaginar en el moment en què entra al teatre, on podrà sortir, on podrà acabar aquesta història, doncs jo crec que això és el que realment enganxa, no?, del públic, de dir, ostres, a veure què faran ara, a veure què serà, i a vegades ens han comentat, ja és la quarta, ja és la cinquena vegada que venim, i ens encanta, heu fet històries diferents, i al final és que és això, com és improvisat, doncs no podem controlar el que succeeix. El públic, com deia l'àudio d'abans, doncs també decideix, són els guionistes al final.
Abans ens deia en José Luis que és una història que ve de França, no?, que ho aprens allà i ho transportes cap aquí, una idea que també neix molt a Amèrica, ens deies que estava molt arrelat allà. Suposo que la idea d'iniciar-ho tot plegat a Espanya és difícil quan hi ha molt pocs referents.
Sí, clar, va ser un provar assaig i error una mica, no?, al principi. I la veritat és que, bé, van anar creant una marca, i dins d'això, també el fet de fer-ho tan en solitari ens va crear la nostra personalitat. Perquè, diguem-ne, Planeta Impro, dins del món de la improvisació, vale, és una cosa, com et diria, com fora de lo normal. O sea, al món, companyies que facin el volum de feina que fem nosaltres dins del món de la improvisació, es dic que potser n'hi ha 10 a tot el món. O sea, no, i nosaltres aquí a Catalunya hem fet una cosa, hem creat un públic, hem creat una continuïtat, no?, que si jo, quan, cada vegada, no sé, estic a un grup d'improvisadors del Mediterrani, no?, que n'hi ha des de Beirut, Itàlia, Grècia, no? Nosaltres, en representació d'aquesta part del Mediterrani, uh-huh. i clar, quan els hi dic, no, és que en un any nosaltres fem 600 funcions, no? Clar.
És una borrada.
Sí, sí, es queden com... Però com ho feu? No? És que fem 8 funcions a la setmana a un teatre a Barcelona i s'omplen. O sigui, ja, i clar, ells és com, es queden com... Uau, són números estratosfèrics dins del món de la improvisació, no? I clar, jo mateix em sorprèn, però també jo crec que ve d'aquí. Ve del fet de que hem creat la nostra pròpia personalitat i hem anat veient dins també, guiats pel públic d'aquí, pel públic de Barcelona, no? I de tota Catalunya, una miqueta de... Ostres, això funciona, això no funciona. Per molt que diguin uns que és així o és així, nosaltres que ens ha funcionat i cap a on hem tirat. Jo crec que va per aquí.
Ara pregunto pel tipus de públic. Abans, deixeu-me dir una cosa que abans no ho he dit. Jugarem amb ells. Jugarem amb ells a improvisar. Per tant, mira, ara es xoquen els punys, m'ha fet molta gràcia això. Jugaran a improvisar i jugarem amb nosaltres i amb els oients. Qui vulgui enviar, us demanem una paraula, el que vulgueu, un tema. Ells improvisaran sobre això. 663-993-062. 663-993-062. Envieu un WhatsApp amb aquesta paraula que vulgueu i ells hi improvisaran d'aquí una estona en aquest programa. Em parlaves del públic de Barcelona. El públic defineix el tipus d'humor que es farà en cada espectacle?
És que és relatiu, perquè al final sí que és cert que nosaltres ens basem en les frases que ens fan arribar des del públic, però tenim una habilitat, que és òbviament entrenament, que podem rebre una frase i la podem transformar d'una manera que sigui sent la mateixa frase, però que no vagi potser per la manera en què el públic estava col·locant-la en aquell moment. I crec que això també és el factor supressiu que també agrada molt al públic, de que... ara, per exemple, que tenim... Nosaltres som un termòmetre social totalment. Les frases que rebem acostumen a ser coses que estan de moda. Ara, salpique clarament les mujeres ja no lloren, les mujeres facturen. Aquesta sona al top 3 que tenim ara mateix últimament.
Perquè llavors, la gent es repeteix molt quan hi ha temes d'aquests, o no?
Déu-n'hi-do.
Sí, eh?
La manita relajada, totes aquestes frases ens han vingut moltes vegades.
I això us agrada que passi o és com... Hòstia, és que...
A veure, a nosaltres ens agrada també sorprendre'ns pròpiament a sobre de l'escenari, però si passen també tenim aquesta oportunitat de dir com li donem la volta a això perquè no sigui el tema de sempre, no? També ens agrada molt posar-nos reptes. Al final tenim un joc pròpiament també, que és el Más Menos Otra, que és un company nostre ens va posant com en apuros durant tota aquesta estona dient-nos més d'això, menys d'això, una altra cosa completament diferent del que havies pensat. Per tant, a nosaltres els reptes ens agraden molt.
Quan us preguntava si l'humor és diferent, depèn del tipus de públic, també em preguntava jo si el mateix tipus d'humor és internacional. És a dir, clar, em deies, hi ha grups d'improvisació, a cada país hi ha el seu, no? I entenc que la improvisació, si canvia l'hora, si canvia el tipus d'humor a cada país, que déu-n'hi-do, per exemple, l'humor francès no s'assembla gaire a l'humor espanyol, per exemple... si això canvia, entenc que el tipus d'humor canvia a l'espectacle, també.
Clar, clar, clar. Jo crec que, sí, a nivell internacional n'hi ha com formes de fer i mirem de poder fer música junts, diguem-ne, no? Quan ens trobem amb companyies d'altres països i això, que fem així trobades i tal, és una manera de fer, ja hi canvia la manera de fer. Jo crec que el que hem fet a Planeta Impro respecte al públic és la manera d'arribar a tothom. A mi una cosa que m'encanta de la nostra platea allà al teatre o a una festa major és... No sé, a una festa major tens nens a les tres primeres fileres, els avis darrere, els pares darrere i els joves envoltant la plaça, no? Com aquello de esto no va conmigo, saps? Una mica allà, com de, al fons, no? I has d'arribar a tots alhora. I cadascú ha d'entendre que s'ho pot passar bé en això en el seu nivell. No? I jo crec que és això on el públic ens condiciona d'alguna manera. Entens? De dir, ostres, que i al Teatre Neu passa el mateix. Tenim gent molt jove, gent gran, o sigui, parlem de gent d'això de 70 anys, també bé, els del mig, tot, no? La franja també està allà, i això, gent, diguem-ne, més de la perifèria, i gent de classe més alta, tots envoltats i tots passant-s'ho bé. No? I a mi això m'encanta. Això, veure el nostre públic tan variat, tant que un ve d'un puesto, l'altre, i que nosaltres podem arribar a tothom, jo crec que això és molt maco. I el que ens ha fet arribar a tothom, diguem-ne, nosaltres tenim tres directrius, que és divertir, sorprendre i emocionar. No? I arrel d'aquí, jo crec que és quan hem pogut arribar a tot el públic, no? Perquè cadascú això agafa. Algú és més perquè li agrada més la risa així d'una cosa com més enginyosa, no? Però n'hi ha públic que diu, ostres, no, és que aquí s'ho curren, i mira, n'hi ha moments que fan coses que estan allà molt ben connectats i emocionalment també es parlen. No? I cadascú com que agafa el seu nivell, no? I els nens petits, que a vegades venen, no molt petits, però sí de 10, 12 anys, no? Que venen de família sencera, surten, i potser n'hi ha coses que és com, uau, això ha estat una mica com per adults, perquè depèn de la frase que surti, però al mateix temps també és com, uau, he compartit això amb gent més gran que jo, i he entès això, no? La meva filla té 8 anys, i quan ve, després ens fa preguntes que és com, ai, però això per què ho han dit? No sé què, no sé quants, no? I dius, però veus que li preguntes, quina t'ha agradat més? I té una història mínim, que és, no, és que aquesta, perquè quan li ha dit això, i no té res a veure amb una cosa més adulta. Sí. Antes, en una cosa que en un moment ha hagut una història, un canvi de personatge, no sé què, no, és que quan ha canviat de personatge em semblava molt divertit, i s'ha quedat amb això.
Boníssim.
No?
Boníssim.
I és, va per aquí.
Ara em deies les tres premisses, José Luis, divertir, sorprendre, emocionar. El vostre tipus d'humor també té un raconet per la crítica?
Sí.
Sí, eh?
Sí, sí, sí. Per fer-la i per rebre-la, per les dues coses, no? Perquè la crítica, si la fas, l'has de poder rebre, no? Crec jo. I sí, nosaltres, a veure, quan fem històries, ens podem posicionar en qualsevol dels àmbits, no? Uh-huh. Diguem-ne, a nivell polític, segons la frase, doncs tira, que em diuen, aquest partit és l'hòstia, doncs tu fas una història de que aquest partit és l'hòstia. Si fas l'altra. Això sí, sempre... com el protagonista de viure una experiència, no? I sí que de vegades n'hi ha gent que ha sortit del teatre, diguem-ne, és que no m'agrada perquè, no sé, puc usar això amb noms, no?
Sí, sí.
Sobre la Inés Arrimadas, no? Va sortir una frase que era, és que és una bruixa, no? Vale, nosaltres no l'hem posat nosaltres, vam fer una història, que però era una bruixa literalment, en el sentit no tan polític, sinó que van agafar-ho literalment. No? I hi havia gent dels seus votants que es van emprenyar moltíssim aquell dia. No? Però nosaltres no fèiem broma, no ens reiem d'ella. Fèiem una història divertida amb ella, que és diferent.
És el que comentàvem de poder donar-li la volta, en aquest sentit.
I passarem de puntetes, perquè jo crec que és un debat tan sobat, però vull passar-hi perquè ha passat el que ha passat a TV3, ho sabem tots. L'humor té límits?
Jo crec que l'humor s'ha d'entendre des del punt en el que si ja comença a ferir alguna persona o intentes anar cap a un individu concret, o sigui, si jo vull fer broma ara mateix sobre qualsevol tema, vale, ho puc fer en global, si no poso un nom en concret, si no humilio alguna persona en aquest sentit. Jo crec que l'humor és una gran arma que podem utilitzar en aquest sentit per poder afrontar els problemes que tenim avui dia a societat. I crec que és una cosa important que no es perdi sempre des del respecte, això està clar, sense voler faltar a ningú, i entenent que és un codi, el codi de l'humor, que no és un codi de vaig a per tu, no és un Twitter, no és aquest sentit, és una crítica social. Al final, la interpretació i el teatre sorgeix d'això, de la necessitat de fer una crítica a les coses que estan succeint.
Us faré la mateixa pregunta de forma diferent, Patrick, abans em deies, improvisar és assaig, treball, prova, error, etc, etc, etc. Hi ha una màxima que diu que una bona improvisació és aquella que està el millor preparat possible. És així?
Clar, què entenem per preparat, no? Perquè al final...
No ho sé, ja entens tu.
Vale, dic el que entenc. O sigui, nosaltres estem preparats en un punt de que nosaltres tenim un entrenament setmanal. Nosaltres tenim un director artístic que cada cop que fem alguna cosa, i totes les funcions es graven, i llavors podem veure-la. El director artístic les veu i a partir d'aquí doncs ens comenta, mira, aquí hi ha hagut aquest error tècnic.
Perquè perdona, nosaltres... totes les funcions es graven?
Totes les funcions es graven.
I feu 600 a l'any?
Si no més.
No, però es graven les del teatre.
Les del teatre.
Val.
Sí, les del teatre. Les del teatre. I a partir d'aquí, doncs, estem preparats en aquest sentit al màxim possible. També tots les persones que estan a la companyia són actors i actrius professionals, a part d'improvisadors, i ja tenim cantants, tenim ballarines, tenim especialistes d'acció... o sigui, tenim, a part de ser actors i a part de tenir una altra disciplina, també som improvisadors. Per tant, no ho preparem com a tal, com una improvisació, però sí que és cert que estem preparats nosaltres per fer la millor improvisació.
José Luis, què és el més complicat a l'hora d'improvisar?
El més complicat? Uau, bona pregunta. Per mi, el més complicat és... prendre la decisió de dir, ostres, tens l'input, no? I dir, què faig amb això? No? Aquí és on te la jugues. Per què? Perquè quan comences has de poder connectar amb el públic. El més complicat és tenir paciència. Saber que no has de vendre't a la primera, sinó que si tens una mica de paciència i demanes i comences a fer, arribarà el moment en què allò sigui, arribi la comèdia. La veritat és que la gent ve amb ganes de comèdia i la gent de vegades vol que facis alguna cosa superdivertit, superràpid. I de vegades tenia aquesta paciència de dir, ei, ja us arribarà. I jo crec que el complicat és això. Jo li dic el cantó fosc, no? com a Star Wars, que és una mica el hazme reír, no? Fes-me riure, no? El públic està allà, fes-me riure. I tu has de dir, ja arribarà. No diré qualsevol cosa per tal de vendre'm, perquè quan fas qualsevol cosa, què passa? Deixo penjat el meu company. Uh-huh. Saps per què? Perquè si jo començo a fer coses per agradar al públic, ja no estic fent coses per agradar al meu company. I una de les coses més difícils és aprendre això. De dir, no és qüestió de mi, és qüestió de nosaltres, que som un equip, no? I has de tenir paciència i junts ja ho farem, ja sortirà, no? I sempre surt, vale? Però sí que n'hi ha aquesta, saps, aquest tirón que diu, ostres, tu, ja va, no? Perquè a vegades ens ha passat, no?
De fet, tenim una màxima que és haz brillar a tu compañero, o sigui, en aquest sentit treballem pel company, o sigui, el públic està allà d'espectador, uh-huh. O sigui, completament, no anem directament cap a ell, sinó que treballem pel company.
Ara ens ho estàveu explicant perfectament, això, no sé si... Arriba un punt, a vegades, en què genera estrès, angoixa, a quedar-se en blanc en algun moment. Això passa?
Potser més al principi, no? Però sí. Ara mateix jo crec que tenim una quantitat d'eines que, de fet, crec que el complicat és agafar, doncs, la millor que et ve, perquè et venen moltes, no? Llavors és com el que deia el José, quina et quedes de totes aquestes?
Clar, no, n'hi ha una cosa d'això que al principi passa molt, que tu estàs improvisant, et passa com a la vida. Mm. Saps quan a la vida et passa una situació i quan estàs ja en fred dius, hòstia, si hagués dit això aquí...
No saps en quantes entrevistes em passa això.
Ah, a veure... doncs és això una mica. Que et ve de, hòstia, si en aquesta història, en comptes de pres d'aquesta decisió, quan ja estàs al llit intentant dormir, no? Et venen aquestes coses de dir, ah, i és com a la vida, no?, en aquests moments. I, clar, estàs improvisant, no està preparat el teu guió, i després dius, hòstia, si hagués canviat una mica aquesta frase...
Estem parlant de l'Impro Show. Ara de seguida us pregunto per Planeta Impro, perquè ens expliqueu què és per tots els projectes que tireu endavant. Abans, però, 20 anys de trajectòries i enmig una pandèmia. Com us afecta això?
Uf.
Va ser complicat, realment.
Sí.
Va ser molt complicat.
Sí, sí, sí.
Si vols parlar tu, José, perquè això sí que t'ha tocat més de...
Bé, vam haver de mirar com refer. Van tirar cap al món de l'streaming, com tothom, i van poder salvar els mobles en gran part gràcies al món de l'streaming i que... vam tenir això, la paciència, tirar llums... no va ser fàcil també a nivell de... Diguem-ne, amb tot el respecte, però de... a l'hora de seguretat social, tot això, no havia telèfons que contestaven, no sé què... Va ser complicat entre tots, vam haver de fer molta pinya, mm-hmm. Però amb paciència això vam poder sortir... I ara estem a tope, una altra vegada, que és l'important.
Ara esteu a tope, després d'aquests 20 anys de trajectòria, com dèiem, i hem llegit que aquest any ve marcat d'un canvi d'imatge, no només el que és Planeta Impro, sinó l'Impro Show, també,
Sí, sí, tot. Escenografia, vestuari, imatge pròpiament de la companyia, tot.
Això és celebració d'aquests 20 anys?
Sí, ja feia falta un canvi. Mm? Ja era hora de també revisar què transmetem amb la companyia, no?, i fer una mica d'això. Ja ho fem molt amb les històries, i tot i així, no?, el que dius tu de l'humor i les fronteres, no?, n'hi ha de vegades que no saps per on una persona es pot sentir com ofesa en aquest sentit, uh-huh. No? Nosaltres volíem també, amb la imatge, donar com afinar més en el que volem transmetre des de l'escenari. Uh-huh. I jo crec que ho hem aconseguit molt, també.
Sí, sí, sí.
Què és Planeta Impro?
Wow. Planeta Impro és una companyia amb la missió de crear espectacles que facin riure a partir de la improvisació i que facin que el públic vulgui tornar. No només, o sigui, la nostra meta no és que tu surtis i diguis ah, no, ha estat bé, sinó que surtis dient, ei, no, quan trobis algú li diguis, no, has d'anar a veure aquests. Uh-huh. Vale? I és una miqueta Planeta Impro busca això.
Mira, curiosament, l'altre cop, que això no he parlat amb, ni amb tu, José, però ho diem aquí
en
directe. Vam anar a fer un bolo a Huelva.
Uh-huh.
I justament va haver-hi una persona que quan vam sortir vam començar a dir, aquests són els de Barcelona, són els de Barcelona. I van dir, què va ser el de Barcelona, no sé què. I quan vam sortir de fer, van dir, ho veus com són els de Barcelona? I em va venir i em va dir, quan vaig arribar a Barcelona, els meus amics d'allà el primer que em van dir és, tenemos que venir a ver esto.
Hmm.
O sigui que va ser com molt sobtant, no?, de dir, ostres, una persona de Huelva directament és com un sine qua, no m'has de passar per veure Improxó, i això és un motiu d'orgull increïble, o sigui.
Per cert, que a més sou professors d'improvisació.
Sí, 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 tenim l'Impro Training Center, i aquí la gent que va veure l'espectacle és com diu, ostres, n'hi ha habilitats en això de la impro que m'agraden, i ve a desenvolupar les habilitats i a passar-s'ho molt bé.
Clar, perquè no deu servir només pel teatre, això.
No, 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 veritat.
Us ha vingut gent a fer aquest tipus de cursos que digui és que jo ho vull usar pel meu món perquè em servirà molt?
Totalment, gent que ha de parlar en públic, gent que té exposicions orals o que ha de fer conferències i de més. Al final la improvisació sí que s'acaba de convertir en un referent en el sistema d'interpretació, però també serveix molt per poder sortir d'aquest tipus de... És un estil de vida, al final, la improvisació, perquè si tu vas improvisant, amb les coses que et poden succeir, hi ha problemes. Imagina't que ara, jo què sé, doncs, de sobte un micròfon s'apaga. Doncs quina... tens la capacitat de dir, vale, quines opcions tinc, no? T'obre com una mica la ment de dir, doncs, compartim micròfon, jo què sé, m'ho invento, no?, en aquest sentit. Llavors, hi ha molta gent que necessita tenir-ho tot molt sota control, i la impro crec que el que li dona realment són aquestes eines, doncs, per poder dir, vale, si no ho tenim tot sota control, no passa res, trobarem una solució.
Val. Què és l'Impro Show Lovers Week?
Uau, la Lovers Week.
Comença demà, això, eh?
Sí, 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 amb moltes ganes. Ens agrada molt aquest tema.
Estàs superemocionat,
sí? Sí, sí, perquè a mi, saps què passa? N'hi ha una cosa... Això, mira, va ser el primer Sant Valentí, parlem del 2005, vale? Del 2005, que vaig crear l'Impro Show Lovers, vale? I va ser com... Bueno, tothom... Perquè, clar, l'amor és una cosa que tothom renega. Sempre és com una mica com el Nadal, saps? Que tothom, ah, és que quina merda, això del Sant Valentí és comercial, és no sé què. Però, clar, el primer any que ho vam fer, vam haver de fer així funcions perquè no cabia la gent. I arrel d'allà, sempre n'hi ha molta gent, no?, que ve i que s'ho passa molt bé i que està molt bé celebrar-ho, no? I aleshores, per mi va ser una sorpresa perquè era com això, no? De, sí, sí, no m'agrada, però jo vengo, no?
Ara.
Que està guai i a més està bé. Riure's de l'amor, són històries d'amor, de desamor, que no has de venir amb parella, no? Tu pots venir amb un grup d'amics i això, són històries de tot tipus perquè, no?, l'amor abarca molts àmbits, també. I però molt en aquesta direcció. No,
ara m'ho deia José Luis, no cal venir amb parella, però és que, a més, el proper 13 de febrer feu un homenatge especial als solters.
Sí, els singles.
Sí, eh?
No Sant Calentín, no Sant Solterín.
Sant Solterín, sí, sí, el dia 13 Sant Solterín, sí, sí. Clar, és que a vegades això també ens han succeït, és que ens han passat coses bastant loques, o sigui, de pedides de mano enmig d'impro, això.
De debò?
Sí.
Moltes.
De fet, bastants.
M'encanta això.
I fins i tot gent que ens han conegut directament allà, i a partir d'aquí hem començat a quedar, o la primera cita va ser directament allà.
Sí. M'encanta.
Sí, sí, i després van venir i diuen, escolta'm, ja ens hem casat i tal, i no sé què, volem que vingueu a la nostra boda. O sigui que, clar, al final també tenim aquest lovers, no és només perquè deia el José, no és només per les parelles, sinó també perquè puguis venir i, mira, potser coneixes algú el dia 13 en el teatre.
Boníssim.
Quina meravella, conèixer alguna persona al teatre ja et dona informació sobre aquella persona.
Quina meravella que ho feu, quina meravella que es conegui la gent al teatre i quina meravella que ho feu el 13 de febrer, que és el dia de la ràdio.
Ah, permeteu que us ho digui.
Veus? Tot va lligat, tot va lligat.
Del 8 al 14 és la Lovers Week i el dia 13 tenim l'especial Singles.
Sí, correcte.
Què és el més estrany que us ha passat durant una funció d'improvisació?
Ostres. A veure, per desgràcia, fa poc vam haver d'aturar una que quedaven 10 minuts.
Sí.
Perquè una persona va tenir un atac epilèptic. I,
no.
Sí, wow. I vam haver d'aturar... O sigui, no li va passar, o sigui, va venir a buscar-lo, va estar controlat tot i tot... No, però, clar, de cop i volta va ser com... Ostres, què fem? No, així com raro. Però de passar això, demanar-se peticions demà i de tenir fills, de tenir, no sé, sorpreses d'aquestes amb els papers i en directe, eh? O sigui, de gent que diu... Ostres, vull tornar i vull tornar a demanar-la'm aquí. Mira, va haver dues noies que venien... que s'havien anat a viure als Estats Units. ¿vale? I ens van escriure una carta que quan elles es van ajuntar com a parella, les seves famílies no volien aquí i les seves feines tampoc. I per això es van acabar anant fora de... I que van venir de vacances anys després i que, clar, durant aquell temps, que era tot com molt fosc a la seva vida, que, clar, ni la família ni la feina, que era com el seu espai, l'impressió era el seu espai de desconnectar de tot això, del que el rotllo que tenien a sobre. I que per això es volien demanar, una, no?, li volia demanar l'altra, a la petició de mà per aquest motiu. Perquè era com... tornar a l'espai on elles es van sentir en aquella època segures i tranquil·les i desconnectades, perquè al final la gent ve amb, que és una cosa que m'agrada molt a mi de sentir com a improvisador i com a actor, és no saps quines històries porta la gent quan arriba al teatre al cap i com se les ha buidat mentre està veient l'espectacle, se li oblida. No? I jo crec que això és molt maco i se'ns oblida, perquè n'hi ha gent que potser no té molta... Bé, només a veure i tal, però n'hi ha molta gent que té històries darrere que les ha explicat de vegades i dius, ostres, de veritat? I dius, sí, sí, i vinc aquí i se m'ha oblidat. I heu aconseguit que per una estona estigui aquí connectat a riure i fora del meu cap. I jo crec que això és molt maco.
Ara de seguida fem alguns jocs aquests d'improvisació que ens porteu avui a la caravana i passem una estona divertida. Abans, però, sorpreses té a la vida té sorpreses. Patrick, què tens tu amb les espases?
Oh, vale. Ostres, no m'esperava això, eh? Quina meravella. Jo sóc especialista d'acció de cinema, especialitzat en armes medievals i lluita escènica. I, guai, bueno, és una cosa que vaig fer amb l'Escola Àngel Planes i vaig estar al Liceu també fent de figuració especial allà i tot això.
Encara ho fas, això, eh?
Lo d'especialista d'acció?
Sí.
Bueno, sí, vaig fent... Principalment jo em vaig formar en temes passes i lluita escènica medieval. Per tant, a vegades sí que dono classes a gent que ho necessita. Doncs, em vaig de fer un càsting per no sé què, doncs jo dono classes de...
Això et serveix d'alguna manera per la impro?
Sí, de fet sí, perquè per exemple, a vegades que fem medievals i tot això, vaig muntar a cavall, soc especialista de muntar a cavall, que de fet quan ets especialista de muntar a cavall t'especialitzes en caure del cavall. És una cosa molt curiosa, però és això, no? I a què venia això? Perdona, que ara ja m'he liat jo.
Si usaves tot això per la impro.
Tenim moltes històries medievals, llavors, com muntar a cavall? Nosaltres muntem a cavall quan fem una escena, o com estem lluitant escena, clar, tenim unes posicions a la lluita escènica, que són diferents posicions de defensa, diferents posicions d'atac. Per tant, si això ho tenim clar amb els companys, podem fer una lluita, encara que no tinguem les espases, com molt neta a l'hora de lluitar i com moure el cos sencer també perquè sembli encara més que portes una arma concreta, com agafar-la, etc etc. Tot suma a la impro.
Deia, sorpreses de la vida té sorpreses, també m'han xivat com treballes molt, que és posant-te músiques al cotxe.
Sí,
no?
Vale,
i tu cantes una mica per sobre.
Sí, 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 sí. Jo faig improvisacions de rap.
Estàs mirant el tècnic?
Estic mirant
no sé per què.
No, perquè estic mirant a veure d'on surt aquesta informació.
No sé per què estàs mirant el tècnic, perquè ara podria passar això, per exemple.
Ostres.
I que et demanés jo si podríem improvisar sobre o no.
Sí, clar, vinga, som-hi. Què voleu?
Parlem-nos una mica una caravana.
Parlem de l'amor, no? Que ara mateix estem...
Sí, però tira'm una caravana per allà.
Una caravana?
Clar, clar, clar.
Puja'm una mica, sisplau. Gi. Oh, mira. Ho faré en castellà, si a tu no t'importa. Simplement et diré que jo t'obriré la porta. Mira, ara mateix ja sigo un català. No sé de què vas, però ara mateix jo et dic que jo tinc la fa. Tengo el afán de enamorar tu corazón. Te aseguro que en la caravana yo te vi un montón a mi lado. Simplemente compartiendo ese lado, compartiendo el corazón que tengo a mi lado. Mira, ahora mismo yo te amo ya de corazón. Te lo digo que contigo pierdo la razón. Simplemente te aseguro que yo tengo devoción hacia ti. Simplemente tú eres mi amor, mira, ahora mismo yo ya sigo y por eso consigo. Vengo a decirte que yo conmigo mismo, yo me siento que contigo hay un seísmo. Por eso te digo que veo el abismo cuando tú no estás. Simplemente te digo que yo ya seguiré el compás. Nadie ya me para, te aseguro que esto es parece de Calatrava, porque arquitectónicamente soy quien la clava.
Però què és això?
Quina burrada!
Va bé.
Quina burrada acaba de fer.
Això està bé.
Que heavy.
Hòstia, estic tremolant.
És brutal, és brutal. Pensat a dedicar-te a això o no?
Bueno, em dedico a improvisar a vegades.
Sí?
Que és burro.
Juguem?
Vinga, juguem. Jo ja he escalfat, ara mateix he escalfat.
Ara.
Sí, eh?
Quin voleu fer primer?
Que fem una censura, no?
Fem una censura, que així ha participat.
Com va això?
Sí, mira, t'explico. Nosaltres començarem a improvisar i quan vulgueu, qualsevol dels dos...
La Núria farà això, que és més innocent que jo.
Vinga,
vale. Nosaltres estarem improvisant i tu quan vulguis ens dius, un altre. Vale? i nosaltres canviarem l'últim que hàgim dit, d'acord? Si, per exemple, dic, papa, per sopar vull truita de patates, tu dius, una altra.
Una altra.
Vale? Jo diré, papa, deixa'm el Ferrari, una altra. Papa, vale? I així, fins que tu quan ens deixis continuar.
Va, som-hi.
Sí?
M'agrada,
Vinga.
Vale, quin seria l'input
que tenim per... Parauleta, frase, per començar.
Tenim parauleta, frase... Per... Mira, ara li demano al... Mira, m'han posat tres paraules als oients de la caravana. Aixoplugar-se, golf i cadira.
Quina és la primera?
Aixoplugar-se. Que amb la que està caient avui.
Clar.
Ah, vale.
Golf i...
Cadira.
Vale. Aixoplugar-se, golf i cadira. Vale.
Sí?
Vale.
Llavors, ho diuen així, Vale, som-hi. No, tira.
Però he de deixar molt de temps, i al principi no, perquè és que ho diré directe,
Tu quan sentis que necessites o que hi ha alguna cosa que no t'agradi, tu ens ho fas canviar.
Sí.
Ja està, és això, així funciona el joc.
Ho heu dit vosaltres,
Sí, i tant.
Ok.
Vale.
3, 2, 1, impro.
Ah, has fet un molt bon cop, pare. Saps, moltes vegades m'he plantejat que m'agradaria ser alguna vegada tan bon jugador com eres tu.
Bé, l'important d'aprendre a jugar al golf...
No... Un altre.
Bé, podràs tenir la meva empresa el dia que em guanyis jugant al golf.
Oh, vaja, pare, però estàs segur de tot això? Vull dir, a mi...
Un altre.
Vale, sí, quan vulguis, et guanyo ara mateix, si vols.
Bé, clar que sí, ho pots intentar.
Un altre.
Vinga, i 10.000 euros.
Mira, fins i tot et diré que puc guanyar-te fins i tot estant assegut en aquesta cadira.
Un altre.
Mira com faig el pi. Veus? Agafo el pal en la boca, llavors li dono un cop molt sencillet i... Ollo en uno, papà. Ollo
bravo,
en uno.
Bravo. Bé, doncs ara ja pots capaç de portar la meva empresa.
Un altre.
Bé, ara podràs treballar una de les meves botigues.
Un altre.
Bé, té, un gin tònic.
Això és el que més m'agrada de jugar amb tu, saps? Quan acabem de jugar sempre em vas donar un gin tònic. I és com cada cop que bec una mica d'aquest gin tònic me'n recordo de tu.
Un altre.
Me'n recordo de Maria Isabel, la d'Euro Júnior. M'encantava. M'encantava aquella cantant, saps? El pintalabios, toqué de rimel, era meravellós. Me'n recordo que la vaig escoltar precisament un dia que plovia molt i em vaig haver de aixoplugar en una terrassa.
Ah, sí, me'n recordo que vas arribar a casa tots aixoplugats.
Això és... Me'n vaig emportar el xaflant en el que estava per no mullar-me.
Però bé, pensa que algun dia, quan tu arribis on hi soc jo, gràcies al golf, gràcies a...
Un altre.
Gràcies a la teva mare, perquè és ella la que t'ha donat totes les teves virtuts.
Sí.
D'acord? Sí. Potser jo te traspasso una empresa, però ella t'està traspassant carinyo. Amor, vale?
Ja.
I també una cosa molt important, d'acord? Que és la paciència. La paciència amb la gent, perquè ella, si té, és molta paciència. I parlant de paciència, hem d'anar amb ella.
Sí, ara mateix hem d'anar cap a casa, saps? Pare, me'n recordo que vas marxar quan era més petit i ara tornar a trobar-me amb tu ha estat un autèntic plaer. Ja sé d'on em ve tant de gust per jugar al golf.
Tranquil, ja veuràs. Tot anirà bé. Començarem ara, de poc a poc.
Un altre.
Tens un moc.
Oh. Vaja. Sempre m'agrada guardar-me'ls.
Tu també?
Sí, tinc una col·lecció a casa. Te la puc ensenyar quan vulguis.
Clar, m'encantarà veure la teva col·lecció.
M'agrada separar-los perquè són durs i els que són més tubets.
Un altre.
Els separo per colors. Faig l'escala cromàtica sencera. Els que tenen una mica de sang i els que són més clars.
Uau, això és impressionant. Mira, potser podem crear un museu del moc.
Un altre.
Potser podem fer servir aquests mocs per a la teva classe de química.
Oh, esclar, no ho havia pensat, el fet de com es pot dissoldre un moc.
Exacte.
Tens tan bones idees, pare. Mira. Saps, potser és hora d'anar cap a casa i veure a la mare, que segurament ens troba a faltar.
Doncs sí, anem cap a casa, que tinc ganes d'estar amb la teva mare.
Sou boníssims.
Fins aquí!
Sou boníssims.
Oh, my.
veritat que val molt la pena. Si voleu veure això en directe al Teatre Neu de Barcelona, hi són tota la temporada, aneu i us ho passareu tan bé com ens ho hem passat avui a la caravana amb Patrick Martínez, amb José Luis Sàtzeries. Moltíssimes gràcies a tots dos, gràcies per aquesta conversa i gràcies, m'hi estic plorant.
Gràcies a vosaltres. Gràcies
la, història, la història era molt bonica. La
sí, eh? Sí, sí. Va, que vagi molt bé.
Que vagi bé, gràcies.
Give a whistle and this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten. And that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps. Just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey. Always look on the bright side of life. Come on. Always look on the bright side of life. For life is quite absurd.
Ràdio Estel.
Hola, sóc en Josep Roca. Al nostre celler tenim més de 85.000 ampolles, però n'hi ha una que ens té el cor robat. Una ampolla solidària en benefici d'infants vulnerables que Càritas acompanya arreu de Catalunya.
Compra el cava amb cor al teu supermercat. Una iniciativa de la confraria del cava. Més informació a cavaamcor.cat.
Hey, hey, hey! Tenim un presentador brillant.
Carles Lazuela, bona vesprada.
Hola, és l'Albuesa.
Analistes convençuts.
Jo puc estar equivocat.
Entrevistes de primera línia.
És un fracàs de l'emissora i del locutor.
Tenim bon humor. Ingredients frescos i d'avantguàrdia.
On són les meves torrijas?
Pròxim dia podeu posar torrijas, si vols.
Camins, la Macedònia de la ràdio, cada vesprada de dilluns a divendres a partir de les 8, amb Rafa Sanahuja.
I amb Ferran.
I a la producció... Paula Moreno,
a Radio Estel.
Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
La Caravana, un programa sobre rodes.
Vinga, va, pràcticament mig minut i ja arribem a 3:45 de la tarda i com cada dimarts a la caravana fem una parada, concretament la parada solidària. I és que avui volem parlar de l'equip clínic d'intervenció a domicili que forma part de la Fundació Vidal i Barraquer. Aquesta fundació disposa d'un programa pioner a l'Estat orientant a ajudar la salut mental dels adolescents i joves que pateixen greus dificultats per vincular-se als serveis assistencials ordinaris, com són, per exemple, la xarxa de salut mental, l'ensenyança obligatòria o qualsevol altre tipus de formació. És per aquest motiu que avui tenim en aquest programa el psicòleg i director de l'ESID, Marc Dangerfield. Marc, què tal? Molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Ho he dit bé, això, no?
Sí, és Dangerfield. Sí, sí. És però bé, molt bé. Eh?
Val, val, val.
Sí, sí.
Marc, encara a dia d'avui, el 2023, ens costa parlar com a societat de salut mental?
És una molt bona pregunta, i penso que sí que costa. És clar, parlar de salut mental és parlar de patiment emocional. I jo penso que és el que ho fa difícil, no? El parlar del propi patiment emocional o d'acostar-nos al patiment emocional de l'altre. Penso que també hi ha molts mites sobre el patiment i sobre les conseqüències, no? I sobre, potser també, la por que desperta segons quines manifestacions del patiment emocional, no?
Què és aquest equip clínic d'intervenció a domicili?
Mira, és un equip que vam posar en marxa a finals del 2017 concertat amb el CatSalut, amb el Servei Català de Salut, és a dir, que és un projecte pagat pel CatSalut, no? Per poder atendre a joves que no es vinculen als serveis assistencials ordinaris. És a dir, joves que pateixen situacions de trastorns mentals greus, que són derivats a serveis de salut mental de la xarxa pública i no s'hi vinculen. És clar, llavors queden despenjats.
Que no s'hi vinculen, Marc, és que no volen anar-hi, per exemple?
Que no hi van.
Val.
Que no hi van i que no, diguem-ne, accepten la proposta de tractament que se'ls ofereix. Val? I que no hi van, òbviament. I que també són joves absentistes d'institut o d'escola. És a dir, joves despenjats de la formació, que és bàsic per, no?, construir un projecte de vida, i joves amb situacions de molt patiment emocional, amb problemes de salut mental, que no reben cap ajuda per a aquests problemes de salut mental. És a dir, són joves d'alt risc perquè necessiten molta ajuda i no l'estan rebent.
Per què hi ha aquesta reticència en certa població jove en, no només en anar al psicòleg o al psiquiatre, sinó més en dir-ho?
És clar, hi ha molts nivells, no? Perquè, afortunadament, hi ha joves que sí que poden reconèixer la seva necessitat d'ajuda. Eh? Hi ha adolescents que demanen directament l'ajuda.
No, es fa molt al revés. Com hi arriba un jove a tenir aquesta reticència?
Sí, està bé plantejat així. No? És a dir, a veure, per poder necessitar, per poder connectar amb la necessitat d'ajuda i fer-ho explícit, has de poder confiar que hi haurà algú que et respondrà a la teva necessitat. Si no confies en aquesta possibilitat, el que és adaptatiu és mantenir una distància de seguretat. El que és adaptatiu és mantenir-se hipervigilant, com viuen aquests joves. És a dir, joves que no esperen massa res de bo d'una relació amb un altre ser humà i potser encara menys d'una relació amb un professional de la salut mental. I llavors, per ells, el que és adaptatiu és mantenir aquesta hipervigilància que els reassegura, tot i que els manté molt sols i molt aïllats. I és el que dispara també el risc d'empitjorament, aquest patiment en aïllament en el que viuen. No?
Clar, els adolescents que pateixen aquests problemes de salut mental, i ara em deies, no volen anar a classe, hi ha aquest absentisme a l'hora dels estudis, però també hi ha l'absentisme a l'hora d'anar a un metge especialitzat, té més risc de caure en exclusió social, per exemple?
És clar, perquè són joves que el que cal per construir un projecte professional, un projecte laboral, és una certa formació. Si són joves que ni han acabat l'ESO i són joves que queden despenjats de qualsevol possibilitat d'organitzar, no?, una mínima via d'accés al món laboral, no?, doncs, òbviament, això augmenta molt el risc de l'exclusió social. I, a més, sumant-hi les dificultats a nivell de gestió de la seva vida emocional, no?, els problemes de salut mental que tenen.
Com s'hi entra a parlar-li un jove amb aquests problemes?
Doncs mira...
Suposo que és el que més costa.
Sí.
Entrar-hi que t'agafi confiança, no?
Esclar, perquè imagina't, no? Són joves que han estat derivats en els centres de salut mental infantil juvenil o en un hospital de dia, no hi volen anar, i resulta que els professionals de salut mental es presenten a casa seva. Vull dir que, esclar, d'entrada...
Sona invasiu, no?
Sí, sona una mica lleig. Però, a veure, l'ECIT, l'equip clínic d'intervenció a domicili, és un projecte basat en tot un model que es diu Àmbit, i que ve del Regne Unit, i d'una realitat que no és una realitat només del nostre país, sinó de tot el món. No? A tot el món hi ha perfils de joves amb situacions d'alta vulnerabilitat i amb molta complexitat en les seves dificultats, que queden exclosos del sistema. Perquè el sistema assistencial ordinari requereix uns certs prerequisits. Has de venir i has de connectar amb la teva necessitat d'ajuda. Si no compleixes això, no t'atenem, no? Llavors, el que d'alguna manera vam plantejar des de l'ECIT era aquest canvi d'actitud, no? És a dir, en lloc de seguir esperant o seguir demanant que siguin ells els que prenguin la iniciativa, som nosaltres els que prenem un paper molt actiu per anar-los a trobar allà on ells se senten més segurs. Si estan tancats a casa, doncs a casa seva. Si estan al carrer, doncs els anem a trobar al carrer, en el parc, o on ells tolerin veure'ns. Amb una actitud de professional molt allunyada de l'actitud de professional expert. Anem nosaltres necessitant. No anem nosaltres amb la idea de qui ens necessiten a nosaltres. Nosaltres no tenim ni idea si ens necessiten. Nosaltres anem amb la necessitat de que ells ens ajudin a entendre'ls amb ells. Com viuen, què els interessa, què fan. Si estan només tancats jugant a videojocs, doncs ens interessa el seu videojoc. És a dir, el nostre objectiu d'entrada és establir una relació de confiança amb el jove. Aquest és el primer objectiu. És a dir, no hi ha res més enllà, ni marcar la condició de professional d'expert en salut mental i tu un pacient o tu algú que... Sinó al contrari, eh? Nosaltres necessitem molt d'ells.
I un cop aconseguida aquesta confiança?
Un cop aconseguida aquesta confiança, la idea és poder conèixer i tenir una idea el més àmplia possible de la seva situació personal i familiar. És a dir, els problemes d'aquests joves són sempre complexos, per molt que tinguin un diagnòstic X o Y o Z, no? Sempre hi ha una complexitat, una realitat emocional, relacional, familiar, i que tindrà molt a veure amb les dificultats que presenta, no? I és el que cal poder comprendre molt bé. I, juntament amb el jove, i juntament amb la família, fer una coconstrucció d'un pla de treball. És a dir, que això també diferencia molt dels serveis ordinaris. En lloc de ser l'expert que arriba, decideix que tu necessites ajuda, et decideix el que et passa i decideix el que tu necessites, nosaltres ens adaptem molt a les necessitats específiques, a les particularitats i a la realitat concreta del jove i la família. Tenint-los amb ells com a d'alguna manera, col·laboradors en aquesta co-construcció de la comprensió i del disseny del pla de treball i dels objectius.
Perquè qui us sol demanar ajuda, Marx, és la família, precisament?
Sí. La major part de les vegades és per la família o, és a dir, la família, que estan desesperats buscant ajuda perquè no hi ha manera de que el nano surti o... No? I hem portat amb altres serveis, i llavors des d'aquests altres serveis contacten amb nosaltres, no? Des d'altres serveis de salut mental, des de serveis socials, des d'equips de protecció a la infància, des de serveis de pediatria, no? És a dir, ens poden derivar a tota la xarxa.
Clar, t'ho preguntava, Marc, perquè tots tenim a la idea, o ens hi fixem molt, o hem de parlar molt, encara s'ha de parlar molt, de la gent que pateix els problemes de salut mental, i en parlem poc dels cuidadors, dels pals de paller, que és la família, no? Que sovint fa això, fa de pal de paller, però també sovint suposo que hi ha molta gent, Marc, us deu dir, jo és que ja no puc més.
Sí, i tant, és... A veure, nosaltres no entenem treballar amb un adolescent, atendre amb un adolescent sense atendre la família. És imprescindible, imprescindible. Però inclús des del moment d'abans de treballar amb el jove, és a dir, com et deia, en el pla de treball amb un jove i la família, el que és fonamental és comprendre molt bé la realitat d'aquella família. I les situacions de patiment vinculades amb el fet de ser pares d'un jove que presenta aquestes situacions tan complexes i les de moltes vegades les d'ells mateixos, perquè... I moltes vegades també ens trobem amb progenitors que també tenen històries de força dificultat i patiment, i moltes vegades no ateses.
S'ha notat en tot plegat la pandèmia?
Sí, la pandèmia ha fet mal. És a dir, els serveis de salut mental ja estaven desbordats.
Però s'han conscients, pandèmia, però... N'ha fet mal o està fent mal encara a dia d'avui?
Bueno, encara estem veient conseqüències.
Sí, eh?
Sí. A veure, ha estat una situació excepcional, no? I més amb joves, l'aïllament, el tancament, no? Mira, si una cosa ens ajuda en aquesta vida són les relacions. I una cosa ens fa mal és l'aïllament, i sobretot el patiment en aïllament. Hi ha hagut més patiment i hi ha hagut més aïllament, amb la qual cosa ens ha fet mal a tots. Però en les més vulnerables encara més. I amb les famílies més vulnerables i joves que estan en situacions més vulnerables, doncs ha estat un factor de risc afegit.
Si parlem de l'ESID, suposo que conjugueu alhora aquest fet de que el jove no vulgui ser atès o tingui aquest absentisme a l'hora d'anar a un metge especialitzat amb la sensació de que el metge no només hi atén en un despatx, en un divan, allò estira't i jo prenc notes, no? Sinó que és més proper i pot ser-ho.
Clar, fixa't, és que la idea és portar la mirada terapèutica a la vida quotidiana d'aquest jove i la família. Això és molt potent, és molt potent. I realment és... Mira, només una dada. Tenint en compte que el 100% dels joves atesos a l'ECID havien rebutjat, no s'havien vinculat a serveis assistencials de salut mental ordinaris, el 90% s'han vinculat amb l'ECID. I t'estic parlant d'una mostra ara de prop de 140 casos que tenim estudiats. D'aquests 140, el 90% s'han vinculat. Això és molt alt, tenint en compte que són joves que no en volien saber res. És a dir, el fet de que un professional de salut mental vagi sense bata, vagi sense actituds d'especialista i de saber molt, i vagi amb curiositat genuïna i disponibilitat per deixar-se impactar per tot allò que passa en aquella casa i per voler conèixer de primera mà com es viu, què se sent, què es disfruta, què es pateix, les fortaleses, les dificultats del que succeeix allà, facilita molt la relació de confiança, moltíssim amb el jove, i facilita obtenir un nivell d'informació que en una consulta o en un hospital, per molt exhaustivament que es facin exploracions, no s'obté mai. Perquè forma part de la realitat quotidiana de les famílies i que moltes vegades no s'explica, però no per ocultació, sinó perquè són coses que es veuen i es viuen quan hi ets, no?
Avui estem parlant amb el psicòleg i director de l'ESID, Marc Dangerfield. Marc, em deies abans que abans de la pandèmia, fins i tot, aquests serveis assistencials que s'ocupen de la nostra salut mental ja anaven desbordat. Falten recursos?
Sí. Sí, sí, amb això hi ha consens generalitzat, malauradament.
Pregunto diferent.
Sí.
Més punyent, si em deixes, eh? I si et fico en un jardí, m'ho dius i canviem de pregunta. El govern aragonès, que és el que hi ha ara, va prometre, i així ho ha promogut, i ho està promovent, un psicòleg per cap, per cada centre d'atenció primària, si no erro.
Mm.
Això ja ha començat a passar.
Mm-hmm.
Només amb això n'hi ha prou?
No, val. Claríssimament no. A més, aquests perfils són psicòlegs no especialistes, són psicòlegs generals sanitaris, també hi ha hagut molta polèmica amb això, i en teoria tenen unes funcions específiques limitades. No, decididament no n'hi ha prou amb això, ni molt menys.
Què cal?
És que, a veure, tota la xarxa primària de CESMICS, els serveis, és a dir, si un nano necessita ajuda per un professional de salut mental, és derivat al CESMIC, el Centre de Salut Mental Infantojuvenil de referència, i un adult al CESMA, el Centre de Salut Mental d'Adults. En aquests serveis, arreu de Catalunya, estan tots desbordats i l'assistència, la freqüència assistencial que poden donar és sempre inferior a la que segur que els professionals desitjarien, sempre. I llavors hi ha serveis especialitzats per situacions més greus, com hospitals de dia, com les unitats d'aguts, o com el nostre, que som un projecte pioner del CatSalut, només existim a Badalona i Santa Coloma, no? Però que, i que podem fer atenció molt intensiva, però clar, només existim a Badalona i Santa Coloma, no?
M'agrada molt perquè des de l'ESID també us plantegeu aquesta pregunta, que està molt ben feta. Què hem de canviar la nostra pròpia ment de professional, d'equip de salut mental, de la xarxa assistencial i de sistema per poder arribar a aquest perfil de joves que no esperen res de bo d'una relació amb un altre ésser humà i encara menys en una relació amb un professional de la salut mental?
Exacte, perquè, mira, manquen recursos, però no només. Pensem que també, sobretot amb els adolescents, i sobretot amb els adolescents més greus, cal repensar com es fan les coses. I no seguir-los demanant que siguin ells els que s'adaptin als sistemes tal com estan establerts. I pensem que aquesta idea de realment portar a l'especialista, gent molt formada i molt especialitzada, però portar-los allà on estan els joves, sigui casa seva, sigui els instituts, sigui els parcs, realment afavoreix un vincle, una possibilitat de treball i una comprensió de la complexitat darrere dels símptomes o darrere del trastorn que sigui, que realment té un impacte en el pronòstic.
Com a psicòleg especialitzat, com a director de l'ESID, Marc, sí que et vull preguntar per últim si aquesta societat en la que vivim ara tingués menys prejudicis. Jo entenc que molts joves, dels que no hi han anat, haguessin anat més al psicòleg i haguessin anat abans del que ha passat, que és que pateixin una malaltia greu de salut mental. Es pot evitar una malaltia greu de salut mental?
Un trastorn, perquè parlem de trastorns. Es pot evitar, es pot fer molta prevenció. Mira, el principal factor prevenible dels trastorns mentals són les experiències adverses a la infantesa. I això hi ha unanimitat en l'evidència científica, que hi ha moltíssima evidència publicada sobre això. Els maltractaments, els abusos, les negligències a la infantesa són el principal factor prevenible dels trastorns mentals a l'adolescència i a la vida adulta. I tant que es pot prevenir. Es pot fer detecció precoç d'aquestes situacions amb parelles, amb persones més vulnerables que quan estan inclús en situació d'embaràs. S'han dedicat molts més recursos a la franja 0-5, no? Però i tant que es poden fer moltes coses.
Psicòleg, director de l'ESID, Marc Dangerfield, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres a la caravana, que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.